Bona nit. Avui, a Estils 2.0, recordem en Simó Pou Badia, nascut a Castellar del Vallès l'any 1912. Home inquiet, li interessà tot allò que es movia. Mecànic de professió, especialista en carburadors i corredor de motos i cotxes per afició fins a la Guerra Civil. Per ser corredor, es deia, calia tenir espònsor. Seguia i gravava les curses de motos. Li agradava el risc amb prudència i admirava a tothom qui exposava la vida. Tot i ser despistat, no apuntava mai res. Fer teatre d'aficionat i treballar tangos eren altres de les seves aficions. Li agradava lluir amb el seu Mercedes-Benz amb canvi automàtic. Morí el 28 d'octubre del 2007. L'estil de Simó Pou el va mostrar ell mateix a Ràdio Castellà el 20 de desembre de 1999.
Bona nit. Aquest vespre amb nosaltres un nou estil, fidels als estils de cada dilluns. I aquest vespre, l'últim programa abans de Nadal, presentem l'estil d'un home que ha viscut, viu, una llarga vida. Un home inquiet, que sempre li ha agradat tot allò que és nou i que manifesta que ara fa de ric. Amb nosaltres aquest vespre, en Simó Pou i Badia. Bona nit, Simó.
Bona nit, Timi.
Bé, de llarga vida, perquè vau néixer a Castellà...
Sí, el 1912.
El 1912.
Hauria agradat néixer el 1938, el 40.
Per quin motiu?
Perquè seria més jove, ara, de moment.
De totes maneres, heu viscut.
Bastant. I gràcies a Déu.
I teniu llarga experiència de moltes coses.
Llarga experiència, no ho sé. Però el que he pogut agafar potser sí que és una experiència.
Perquè en la vostra vida heu estat, a veure, de treballar com a professional mecànic.
Mecànic.
Però heu estat corredor de motos.
I de cotxes.
De cotxes.
De motos, molt. I m'ha agradat molt. I admiro tots els que es posen la vida, encara que cobrin molt, però es posen la vida. No com el futbolista, que guanya molt, però està malament, avui no està bé. El motorista no pot dir-ho mai, ni l'automobilista de Fórmula 1, ni el que corre amb carreres, no pot dir que avui està malament, perquè si les guerra, es juga la vida. I per molt que guanyin, és poc.
Us agrada el risc?
Sí, però amb prudència.
Oh, però això de córrer, encara que es vagi amb prudència a vegades...
És l'afició total.
Vau estar alguna vegada amb risc realment de perdre la vida en una carrera?
Sí, no, home, amb risc, no. Una vegada, a les 24 hores de Montjuïc, vaig tenir una caiguda i em vaig trencar la clavícula. És totes les fractures que he tingut a la meva vida. Bueno, no, n'he tingut una últimament, però aquesta no era... anava a peu. I quan era una casualitat, i llavors és una anècdota, que molts, com que el coneixien, i em venien a visitar, per exemple, un amic meu que ara recordo que som amics, que també corria amb cotxe i encara alguna vegada hi corre, un tal que es diu, que de Sabadell, és un tal Clatón, el Clatón, i llavors un altre que també era, que era molt amic, i era també, el seu pare era fabricant que feia en companyia amb un que va morir d'aquí a Castellà, que es vivia d'aquí, que els deien a cal l'Avedra o el Barreda, o bueno, no sé d'aquest. Tots aquests em van venir a visitar. I em deien, i el cotxe com t'ha quedat? Dic, no, si anava a peu. I es posaven a riure. Perquè diu, i anant a peu t'han fet això? Dic, sí. Ha sigut una de les factures últimes que he tingut. no n'he tingut cap més, dues al món, durant la meva vida. Aquesta de les 24 hores va ser anant amb moto, i aquesta anant a peu.
De totes maneres, el fet de la mort sempre us ha impactat molt, quan en alguna carrera doncs, ha hagut algun accident...
Sí. Ha mort un amic meu a davant meu, a les 24 hores. Un tal amic, molt amic, que es deia Conrado Cadirat. Una bellíssima persona i un excel·lent humorista. Rèiem sempre al costat d'ell. I va morir precisament davant meu, que jo ho veia. I això que no anava, no érem del mateix equip. Però no érem contraris. A l'autopista o a la pista sí, però al sortint, quan es havien acabat les carreres, érem íntims amics. I precisament de la caiguda, això em va impactar molt, el veure que va morir tràgicament, involuntàriament, diguem-ne, perquè aquest noi, aquest jove, el Conrado, havia de córrer amb el nostre equip. Però llavors va canviar d'equip, perquè va dir que nosaltres anàvem per fer el primer. I ell el tenien contratat per anar acompanyant, diguem-ne, l'equip d'ell. Perdó. I a davant de l'estadi, a dalt a Montjuïc, li van... ell, l'efecte, el sistema per què va caure va ser el següent. Ell portava una màquina i estava acostumat a anar amb una màquina que el freno era a la dreta i el canvi era a l'esquerra. I la màquina que corria, si havia entrenat poc, i era al revés, el canvi a l'esquerra i el freno a la dreta. I l'arribar a dalt, que s'havia de canviar de marxes, que reduir les marxes, tercera, segona, i el viratge de la Rosaleda vas posar a primera, doncs a comptes de canviar de marxa, a comptes d'apretar el peu de la marxa per canviar, posar la tercera, va donar un cop de freno. I és clar, amb la velocitat de 170 o 180 que anava, doncs li va començar a davallar la màquina i va caure i va morir. I amb atenció, o diguem, amb condol que teníem nosaltres i diguem, la tristesa que ens va agafar, l'equip nostre de Nacional Motor i els corredors que corríem de Nacional Motor, els hi vam agrair noblement, que va dir l'equip de Nacional Motor es retira per l'efecte d'haver mort un nostre amic i molt conegut, Conrado Cadirà, i es van retirar de les 24 hores. Això és una cosa que ho he recordat sempre, quasi bé, de tota la vida.
Aquest va ser un dels motius pel que vau deixar les curses?
No, llavors hi van tornar-hi, però sempre em venia a la memòria, sempre el Conrado. El Conrado Cadirà. M'ha vingut molt a la memòria. Les altres tragèdies que he viscut, com el quilòmetre llançat de Saragossa, que es feia el quilòmetre llançat, que ara tot això s'ha perdut, perquè les fàbriques, les marques, ara només ja es pot córrer amb màquines oficials de la casa. Diguem-ne, amb aficionats, ara això ja no existeix. I llavors sí, llavors feien el quilòmetre llançat. Per exemple, no sé si m'allargaré massa, però aquí a Catalunya es feia Vallvidrera, la Rabassada, Montserrat, Arenys, la costa de Vilassar de Mar, diverses proves que ara no se'n fa cap. Es feien els 1.000 quilòmetres, les quatre capitals, i això ha anat desapareguent, ha desaparegut per complet. Ara ja solament poden actuar les cases d'oficials ja, però els aficionats en aquests puestos ja no hi poden anar-hi.
O sigui, aquestes curses, aquest quilòmetre llançat, eren motos d'afeccionats.
No, eren màquines preparades per cases, sí. I cotxes preparats per cases, però no era, diguem, cap casa oficial. Corria, per exemple, aquest que va morir també, es deia Iglesias, i l'altre, Elisalde, un Elisalde va morir amb ell. Anaven amb un Howard i feia aquell vent, com ne diuen d'aquell vent que fa tan fort a l'Aragó? Com si, no, vostè no se'n recorda del nom d'aquest...
No.
Bueno, era un vent que quan feia aquest vent deien, no, avui no ens entrenem que fa aquest vent... Bueno, i es veu que va arribar el moment que ja es havia començat el quilòmetre llançat, que el quilòmetre llançat és, no sé si vostè n'està enterat,
no.
És, tens un quilòmetre per llançar-te, diguem-ne. Llavors hi ha una ratlla i a partir d'aquella ratlla comença el quilòmetre llançat, fins que arribes a l'altre quilòmetre. Vol dir que tens un quilòmetre per embalar i tot el quilòmetre que ve llavors, quan has passat la ratlla, Llavors ve el quilòmetre llançat, que és el que fa més velocitat. I en allà, aquest, l'Iglesias i el seu amic, es veu que el vent, amb la velocitat que portava, els va desorientar i van picar en un arbre, i van quedar tots dos morts. Això també és un impacte que també me n'he recordat sempre.
Des de quan vau començar a córrer?
Jo vaig començar a córrer el 1933. Llavors hi tenia un amic meu, que ara no me'n recordo si és mort, bueno, no tinc present si és mort o si no, penso que és viu, que es deia Fernando Aranda, que era un famós corredor i era un gran amic. Doncs jo, aquell va ser el que em va, començar a córrer i em va entrenar. I era un entrenador que jo tenia. Llavors encara existia el velòdrom de Sitges, l'autòdrom de Sitges. I ens anàvem a entrenar a l'autòdrom de Sitges. I una anècdota, que és una mica, diguem, no còmica, però una mica així. Jo m'entrenava i em semblava que anava amb una velocitat, bueno, tremenda. I em vaig parar i vaig dir, què, Fernando? Com anava? Diu, ah, si no camines una mica més, dic, però què? Dic, si jo anava, diu, si feia 130 només, home. I allò em va desarmar una mica, però vaig continuar. I allà ens entrenàvem. I vaig començar, doncs, en aquest temps. I llavors vaig córrer a Montjuïc fins que va venir la guerra. I vaig córrer el Gran Premi d'Espanya, que llavors no es feia els campionats del món. Feien el Campionat d'Espanya, França, Alemanya, Itàlia, feien aquests... Ara no, ara és el Campionat del Món, diguem-ne, ara volta guanyes aquí i guanyes allà i guanyes allà, però si no fas l'últim, representa que has fet... Has guanyat tantes carreres, però no tens cap campionat. Llavors és el campió d'Espanya, el campió de França o el campió d'Itàlia. Ara ha canviat per complet. Completament ha canviat, això. I llavors, el 33... El 34, també vaig córrer a Montjuïc, vaig anar, que tinc un honor d'això de poder-ho explicar, vaig anar 22 voltes a davant del campió, que llavors era, només existia un campió. Llavors n'hi havia un que li deien que era el campió de món, però no existia com el campió de món, li deien que era el campió de món, que es deia Hollywood, no, Stanleywood, l'Stanleywood, I vaig poder anar 22 voltes a davant d'ell, fins que vaig trencar el meu motor, es va trencar. I llavors va venir la guerra, i llavors vaig rebre, que ja no va poder arribar la màquina, que no sé, no sabem on va anar a parar, havia de córrer per la casa Velocet, per la inglesa, que ara s'ho han deixat perdre tot, perquè les fàbriques, Anglaterra era, diguem, la cuna o el bressol del món de les motos. I era la fàbrica, era la nació que construïa motos per tot el món. La BCA, la Ruig, la Triumph, la JS, la Machiles, la Norton, la Ruig aquesta, la Ruig del Tití, que jo tenia la Ruig del Tití, que era, em deien la Ruig del Tití, perquè era fet per córrer el Tití del Tunistrop anglès. I ara s'ho han deixat perdre tot, ara tot és japonès. Vol dir que llavors havia de córrer per la Velocet i llavors va venir la guerra i va desaparèixer per complet. I la màquina que havien enviat, però jo ser oficial, llavors que era sigut oficial de la casa Velocet, però com que va venir la guerra es va perdre i va desaparèixer tot.
I llavors va tornar a reemprendre les curses, no?
Després, llavors ja més tard, llavors jo ja era casat i la Maria Teresa m'ho privava. La Maria Teresa...
O perquè a li devia tocar patir, oi?
Patia sempre, per complet. Però jo feia unes coses que no les feia ningú. Ni considero, ni puc dir un altre que les faci. Millor que no les faci. Perquè jo hi havia vegades que era entrenar-me, diguem, a Monza, Itàlia, i la meva senyora no sabia res fins que jo li telefonava d'Itàlia. I això era moltes vegades constant. I ella patia molt, amb això patia molt. I sort que tinc una senyora que m'estima molt i m'apresa molt. I moltes coses de la meva vida me les ha solucionat ella.
Però éreu conscient de que arriscàveu cada vegada la vida?
No ho sé. Si li dic la veritat, amb el cor obert, li puc dir que no ho sé si era conscient o no. Poder era bastant inconscient. Això pot ser sí. Això té tota la raó, vostè ha de preguntar-me.
Però com neix aquesta afició per les motos? Com va sorgir aquest... aquest cu que en el vostre interior dir, jo haig de córrer.
De la mecànica, això. Això ve de la mecànica. Però, bueno, ja ve de la mecànica. Jo les dues rodes ja m'agradaven. Jo vaig néixer aquí a Castellà, a Can Riera, com li he explicat. I jo anava al col·legi. I llavors, abans d'anar als Escolapis, anava al col·legi aquí a la Nacional, que en diuen, oi? I el meu pare, en Pau Descansi, ja em va comprar una bicicleta. I aquí a Castellà era l'únic noi que tenia bicicleta. Llavors hi havia 2 o 3 mil habitants. O sigui. Jo era l'únic que tenia bicicleta. I llavors els meus amics, sortint de col·legi, els feia pagar cromos, llavors anava amb cromos i els portava fins al capdavall dels Pedrissos. I aquí a Castellà encara hi ha un, que potser vostè el coneix, que es diu Alfonso Camproví, que hi ha vegades que quan ens trobem, què? Encara m'ho recordo, diu, ja me'n recordo, ja, que em pujaves allà a les escoles i portaves fins allà baix els Pedrissos i em feies pagar cromos. Diu, llavors havíem de tornar a pujar a peu. I d'aquí em va començar a venir l'afició de les dues rodes.
I també anàveu a tota velocitat?
No, feia, no ho sé, llavors ja no me'n recordo, perquè són coses que fa tants anys que ja quasi bé no me'n recordo.
Això vol dir que també quan deveu veure per televisió les curses de motos actuals, les deveu mirar totes?
Això sí, això si puc, sí. I si no, si puc, les gravo. Veu, el futbol m'agrada, però si no el veig, no el veig. Per què no? Primerament, jo, per dir-li o explicar-li una anècdota, no vaig mai al futbol. I això que havia tingut el taller Barcelona també de cotxes, una temporada. I havia arreglat un 600 del fill del Núñez, que era molt jovenet, molt petit. Vol dir que els coneixia perfecte perquè coneixia el fill del Núñez i érem amics. I li deia, i un dia, és una anècdota del Núñez que vull dir que, parlant d'una, ara marxo, per exemple, una mica d'estudi, però no, és per dir-li que jo havia arreglat el cotxe del fill del Núñez i li deia, però aquest 600, pintem-lo així. Diu, no, tu no coneixes el meu pare. I per això moltes vegades ho dic a la meva esposa, a la Maria Teresa, li dic, mira, el Núñez, de futbol pot ser que no hi entengui res, però d'economista no n'hi ha cap més aquí a Espanya que el guanyi. Perquè el seu fill ja em deia que el seu pare, abans de gastar-se un duro, primer que era fet anar a demanar als altres caritat. Vol dir que, escolta, no hi havia manera de que es gastés un duro. Vol dir que ja em va començar de venir tot això de cotxes i motos, tot per aquí.
I també deveu estar al corrent de que aquí a Castellà també hi ha un corredor actual, Carmelo Morales.
Carmelo, sí. Però aquest té la fatal desgràcia, o la desgràcia, que no troba esponsos. I aquest, si trobés esponsos, aquest nano, podria ser perquè ara corre solament per una marca, un premi que en diu l'Aprilia, oi? I té importància. Vol dir que aquest noi, aquest nano, és bo. Però si no es té influència, és difícil. Vostè ho sap més que jo.
O no gaire, no corro molt,
bueno,
els llocs.
No, però vull dir, amb l'àmbit, diguem, mundial, o com no vulgui dir, si no tens amistat, malament rai. Això, i aquest noi, podia donar molta alegria en el poble de Castellà.
I si li digués de donar un consell, què li diria?
Jo li diria un consell que si no troba esponsos, i corre per divertir-se, que ho faci. Però si s'ha d'hipotecar ell o la família, que no ho faci. Ara, si troba esponsos, sí, i que ho respecti. Això sí. I llàstima que no trobi esponsos, perquè aquest noi podria ser un bon corredor. És un bon corredor. No és una persona que digui, oh, no, aquest poder anirà bé. No, aquest ho ha demostrat. I havent-ho demostrat, és raro que no surti un sponsor que digui, no, nano, què val això? Tant, doncs vinga, va, endavant. I que pogués entrar en un equip oficial. Quan pots entrar en un equip oficial, és molt diferent. Però quan ara corre un pagant ell, és molt difícil. Molta gent això no ho coneix, només veu allà quan corre i diu, aquest sí que ho fa bé, aquest sí que ho fa bé, aquest sí. Però n'hi ha molts que serien bons, però els falta esponsors, i aquest noi n'és un.
Llavors és una qüestió de sort, això de tenir esponsors?
Per mi sí. Sort o poder també tenir una mica d'influència. Tens un... Que li deia jo ara, per exemple, La llet pasqual, per exemple. No faig cap propaganda de la llet pasqual, eh? Jo, que no en bec. La llet pasqual d'aquesta marca, sí, en bec, però com de totes les marques, sense fer cap propaganda de cap classe. Però, quan tingués una mica d'amistat, per exemple, amb aquesta casa o amb una altra casa, de diferents marques, les que siguin, llavors potser sí que hi ajuda una mica amb tot això. Però si no ho tens, malament, però malament rai. I la meva opinió, o el meu consell que jo li donaria a aquest noi, si troba un sponsor, que vagi endavant. Si veu que és impossible trobar un sponsor, que no es malgasti els seus diners. Això, que no ho faci mai. I que no hipotequi la família. Això és una cosa que ho ha de tenir molt en compte. Ara, si troba un sponsor, aquest noi és bo i el pot trobar.
El coneixeu personalment?
No, personalment, sí, viu a la bona casa, a la teva casa, però no hi he tingut mai cap conversa. Això no. El conec de vista, el conec, això sí, però personalment no hi he parlat mai.
Bé, farem una primera pausa en la nostra conversa d'avui, en el nostre estil, per escoltar música.
Molt bé.
I va de tango.
Ah, està bé.
Plateado por la luna, rumor de milonga, ves toda tu fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mitonga, mientras que una pebeta, linda como una flor, vera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión ser libertad. Mira, ruego, es todo el barrio manejo melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pierda un lagrimón. Rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Cuna de taitas y cantores, de broncas y entreveros de todos mis amores. En tus muros con mi acero yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita era rubia amargo. Y en la primer cita, la paicarrita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio manejo melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pierda un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón.
Us agraden els tangos?
A mi sí, molt. I he tingut molta afició.
Però els balleu, els canteu...
Ara en ballem de tant en tant, però vaja, a la meva edat ja pot suposar que no. M'agrada ballar, i ballo, perquè, per exemple, ara, gràcies a Déu, no tinc, per ara no tinc cap defecte. Tinc aquest una mica de l'oïdo, però una cosa o altra hem de tenir.
I, però llavors havíeu ballat molt els tancs?
Molt, molt, molt.
I per què? Per què us agrada?
Perquè m'agradava la música i m'agradava ballar, m'agradava divertir-me.
Però era més per qüestió de l'època, que va ser de moda,
no,
molt el
bueno,
tango?
Potser sí, potser era l'època, llavors era l'època del tango, i l'Argentina continua sent el tango el rei dels argentins, o l'afició argentina, perquè no hi ha cap argentí, ni jove, ni petit, ni gran, ni vell, que no hagi parlat de tangos. Això ho he llegit en revistes, i ho he llegit, ho has vist amb la tele, i ho has vist en diversos puestos de comunicació.
Però, en canvi, no teniu cap connexió amb Argentina?
No, 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 absolutament. La meva senyora potser de lluny, potser sí, que havia tingut un tio que era comandant d'un barco que vivia a l'Argentina. Però és l'única cosa que hem sabut. Un dia, per exemple, això és una anècdota, oi? Vam anar a Itàlia i la Maria Teresa, com que sabia que la seva mare venia d'italians que no té res a veure ara amb això de l'Argentina, però li dic, doncs vam anar allò, ara no em recordo la ciutat aquella que... Bueno, una ciutat, era, i em va dir, diu, és que la meva mare podria mirar a veure qui si és. Ara no me'n recordo, no Roma. No me'n recordo ara la ciutat. I jo li vaig dir, però tu et sembla que aquí a Itàlia hem d'anar a mirar a veure si... Dic, fuig home, fuig dona, que és com que anem a buscar una agulla amb un paller. Però aquest tio sí que era de l'Argentina, però no sé, anar, estava a l'Argentina, però no n'hem sabut mai més res.
Ni heu estat mai a l'Argentina?
No, jo no. No, i és un lloc que tampoc m'agradaria anar-hi, no, eh?
Per què?
Per què no? Perquè tots els reportatges que veig, tots són tragèdies. I a mi les tragèdies no m'agraden. Suposo que no agraden a ningú, oi? Però això no m'agrada. Ara, als Estats Units sí que m'agradaria anar-hi. I allà m'agradaria anar molt, que no hi vaig poder anar. Va morir el meu germà en pau descansi, que aquell hi va anar-hi. Seria Moscou per veure-ho. Moscou tinc la... ja fa anys ho tenia ficat al cap. I no hi vaig anar-hi perquè la meva senyora em deia que hi anés sol. Dic, però a tu et sembla que ara jo tinc d'anar amb el meu germà, jo sol, i amb el meu germà amb l'excursió que va, i no venia la meva senyora, i no hi vaig anar-hi. I ara potser aniré al Japó, perquè el meu fill també hi va al Japó, viatges que fan perquè va per tot arreu. I dic, bueno, Xavier, es diu Xavier, dic, mira Xavier, el dia que vagis al Japó vull venir, eh? Diu, sí, sí, vindràs. I llavors, si no ve la Maria Teresa, dic, si no ve la teva mama, és igual, ja vaig amb el fill. I serà un lloc que m'agradarà anar. Ara a l'Argentina no, l'Argentina no.
Quins altres països heu visitat?
Itàlia, Àustria, Holanda, Suècia, llavors, bueno, França, ja se sap, a França, i un altre que vam anar cap a la banda de Turquia. I ara, quan cada any dividit, tant Europa, sí. Ara, segons on vas, és com les carreteres. Te'n vas a un lloc i ja no saps on has d'anar. Hi ha vegades que algú em diu, mira, vas aquí amb el cotxe, aniràs a tal lloc, dic, escolta tu, a França tinc un amic meu, molt amic, que es diu Avenir Mercè, que el seu pare havia sigut alcalde de Sabadell durant la República, que era molt bon alcalde, era un home extraordinari i un bon home. I aquest em diu, mira, vine cap a França, dic, escolta tu, jo he vingut amb tu cap a França, i arribes a Montcursa i dius, bueno, ara cap on aniré, cap aquí o cap allà, cap aquí. Dic, i tu ets d'aquí a França, que has viscut fa 30 anys que vius aquí, i vols que jo vingui allà cap a França sense saber on vaig i no saber el francès perfecte? Dic, que vols que no torni mai més a castellà, jo? I em diu, no, home, no. Dic, no, tu, no, no. Diu, home, tan difícil, dic, ja veràs, espera't. Ara, per exemple, un que visqui a Terrassa i faci 10 anys que no hagi anat a Sabadell per la carretera vella, quan sortirà de Terrassa cap a Sabadell per la carretera vella, quan serà allà al cementiri, allà on hi havia el cementiri de Terrassa, quan arribarà allà no sabrà on ha d'anar. Perquè hi ha aquest cruce que va cap dalt, cap baix, cap amunt, cap avall. Dic, ara jo vols que vagi cap a França? Dic, no, home, no. Ara vaig amb l'autobús i té un pinxasso, m'estic allà sentat. Que el cotxe no va, doncs m'espero que l'arreglin, ja està. I en canvi vas amb el meu i amb aquests puestos de les carreteres. Ara, un que sàpiga l'inglès o l'alemany i se vagi a Alemanya, i sàpiga l'alemany, riu l'Alemanya, pom, pom, entesos. Però si no saps idiomes, no em moguis de casa, que per anar fins a Sabadell tens feina.
Vos volíeu encara d'anar amb el vostre cotxe cap a França?
Jo si sabia, sí. Si sabia, sí, vaig a tot arreu. Però a mi el que m'ho bambú... Miri, un dia anàvem a Girona i quan vaig ser a Girona Nord, a comptes de sortir pel Girona Sud, que diu Girona Nord a l'autopista, badant vaig passar i vaig haver de fer 40 quilòmetres per tornar a anar avall. Doncs ja m'imaginarà, sapiguent-hi, ara imaginis que jo me'n vagi cap a França i no sé res, ja no torno mai més a castellà.
També sóc conegut, entre altres coses, però jo almenys abans de parlar amb vos, Us coneixia perquè portàveu un Mercedes. Porteu un Mercedes?
Porto, sí.
Com és que porteu un cotxe així tan gran?
Perquè només n'hi ha una altra persona com el meu.
Com?
M'han portat dos. Sí. El motor és el mateix. Ara la suspensió i tot això és diferent, completament diferent. La raquilla de davant és més ampla, bueno, ja l'ha vist, oi?
Sí.
Aquest és diferent. Mira si és diferent, que a vegades que m'estic a Barcelona, m'estic parat allà en algun lloc que es veu la meva senyora, perquè a Barcelona, si vas amb dos, i han d'anar a un lloc, va molt bé. Però si vas sol, és un problema. Vas d'anar per cá, allà on puguis. Però si anem dos, no. I la meva senyora va a un lloc i dic, mira, quan surtis, si jo no sóc aquí, tu espera't aquí. Que dono la volta, si ha vingut un urbano, marxaré, tornaré bé i tornaré a venir aquí. Doncs hi ha vegades que m'estic allà i passa un, se'l comença a mirar, se'l va mirant, i diu, com aquest Mercedes, que seu? Dic, sí. Diu, no m'hi vist cap. Dic, oh, és que aquí a Barcelona en teniu un, només. Carai, i se'l comença a mirar, diu, no m'hi vist mai cap, com aquest. Dic, bueno, però és molt inconvenient, eh? Dic, tan baix no puc anar enlloc, eh? Perquè està sortint dels pàrquings i em toca la panxa a terra. Dic, no la meva, la del cotxe, eh?
I porteu un canvi de marxes automàtic?
Automàtic, sí. Sí, sí, sí.
Això no, des de sempre,
ja varia així. Mai, allò. I aquest porta un piu, si vols, retén, també. No és que quedi lliure, que abans els automàtics normals quedava lliure. Quan traies el gas, quedava punt mort. Aquest no. Aquest, si vols, retén. Hi ha un piu que el poses, crec, i retén. Arribes, treus gas, retén. Però no has de canviar mai.
Per tant, poca feina a l'hora de conduir.
Gens. Només hi ha el pedal de freno, bueno, dos, i el del gas. No pots equivocar amb l'altre pedal, sempre l'has de portar amb el mateix lloc, tu.
Llavors fixar-vos-hi a l'hora d'avançar, a l'hora de...
Llavors hi ha una cosa que... un automàtic, el que hi està acostumat, li va perfecte, el que no hi està acostumat, li costa. La carretera de Rubí, al final. Bueno, arriben allà, em freno, dic, bueno, ara tornem, ara començarem, veu? Ara jo no tocaré el peu del gas de fondo. Arrencarem i veurà que la roda... Però jo no tocaré el peu. Quan arribi a la 120 es posarà la directa. Ara llavors jo frenaré una mica, baixaré de 120 i tornaré a apretar i es tornarà a posar la directa. Jo arribo al final, dic, veu, ara trec i es queda 120. Baixa de 120, torno a apretar, es torna a posar 120, llavors arribava al final, trec el peu, sí, el peu, sí, així de treure's el gas, sí. Res de treure's el gas, eh? Arribo al cantó, inclino la màquina, el cotxe, se'm posa de costat, i la carretera que va cap al Rubí, com d'aquí, per exemple, 100 metres, hi havia un 600, no, un 850 parat, el cotxe se'm va entregirar, i el guera picat de costat, l'adreço, jo amb les rodes frenades, però era igual, les rodes frenades, que anava igual, anava... Arribo en aquell 850 i va quedar com un mini. Vaig picar en el 850 darrere, bam, i va quedar igual que un mini. Miri si vaig picar de frente, que el Chrysler portava dos faros d'antiniebla davant, i els dos faros d'antiniebla no es van trencar. Perquè de tant de frente que vaig picar el paracops, ara el xassi es va fer així. És l'única trompada forta, alguna rascada, però vaja no. Perquè la meva senyora, tingui en compte, la Maria Teresa, encara no pujo i ja em diu, no corris. Això és un cello de caça, ja. Encara no pujo, dic, posi en casa, estic parat, que vols que corri? No corris. Pugem de Sabadell, per exemple, anem a 120, o 130, o 110, i per què corres tant? Dic, que no veus que els altres ens passen. Això sí, això ho tinc. Tinc un freno, eh? Quan puja ella és com si frenés. Continuament, eh? No es pensi que sigui un cop, no? Sempre. A l'autopista és el lloc que em desabrollo una mica, però si una vegada hem anat cap a Girona, cap aquí, vaig a 170 o 180, em diu, però per què corres tant? Dic, però si corres, guaita, ens n'ha passat un que potser anava a 190 o 180, i nosaltres anem a 170 o 160. Però és que és un freno continu. Si vingués el divorci per aquí, que em faria d'anys que estaríem divorciats.
Avui no us donarà sopar, eh?
No, per què?
Oh, perquè
perquè ho sentirà?
Sí.
Ai. Ara sí que m'he embolicat.
Bé, però a part de córrer, també us heu dedicat des de sempre a la mecànica.
Ah, això sí.
Professional.
I tenia una especialitat. Jo tenia una especialitat i era amic amb tots els mecànics que hi havia a Sabadell. Jo tenia, a tots els tallers que tenia Sabadell, jo era administrat, no estava renyit amb cap. I molts, jo era especialitat en carburadors. Quan un cotxe, per exemple, el Comni, que tenia Porsches i tenia, que era la mana aquest, oi? El Madeu Farell, que havia tingut taller al carrer Cervantes, i diversos, quan un cotxe tenien un carburador, per exemple, que no els anava bé, diu, mira, em telefonaven, si vol, tenim un cotxe, te'l portaré, ve si te'l mires el carburador. I arreglava el carburador, els hi arreglava per ells. I mai, mai de la meva vida, havia dit al client que portava el cotxe, no sé per què hi van allà, podria venir aquí, que això no ho havia fet mai. Això sí que no ho havia fet. I de cobrar factures, ho feia menys. No me'n cuidava de cobrar factures, jo.
I qui ho feia, llavors?
Ningú. Quedava arruïnat, jo. Per això dic que la Maria Teresa va ser la meva salvació. Perquè
jo
només tenia l'obsessió que allò em anés bé. No pensava el que havia de facturar ni res de res. No hi pensava. Ara ja m'ho miraria diferent, potser.
O poder no podríeu viure si no ho féssiu.
No ho sé.
Estem parlant de molts anys.
I tant.
Ja en teniu 88
sí,
fets.
Sí, ara els fric.
I la vostra infantesa va anar als escolapis sí. D'aquí castellà.
D'aquí castellà,
molta sí. Molta gent no sap ni poder on eren els escolapis.
N'hi ha gent que no.
Perquè vaig no us expliqueu.
Ja vaig fer la comunió, jo, allà.
Que era
I llavors, una anècdota també, una anècdota dels escolapis. Hi havia el pare Gregori, per descansi, que em tenia la vida presa.
Que era un molt trapella.
No, però no callava mai. Cada dia, dos quarts, encara que no vagi a missa ara, Déu ja em pot perdonar. Perquè tots els anys que vaig estar a Escolàpios vaig haver d'anar cada dia a 8:45. Cada dia, No un cop a la setmana, no. Cada dia. Imagina si vaig anar a dies a missa. I allò al jardí, allà on hi ha una porta, encara hi entrava el quartel de la Guàrdia Civil i entrava els cotxes, hi havia un jardí i hi havia un sortidor. I tenien un ou com allò que hi ha l'ou allà a la catedral, que ballava amb l'aigua, un rajolí d'aigua. I un dia em vaig fer un tirador d'allò de goma, i vaig anar allà al jardí, clac, el vaig trencar. I no sé per qui, no he pogut saber mai, se'n va entrar el pare Gregori, i no sé què li va dir, i em va tenir una setmana castigat, i cada dia quan arribava em feia anar al pati, el dematí i la tarda, una setmana castigat.
No va tenir més conseqüències, però?
No, mira, em va castigar. I a missa, sempre passava per allà, que portava les mànigues així llargues, allò que portava els escolapios, i portava un puntero així, passava per allà, jo com que no estava mai quiet, passava per allà, clac, cop al cap. Cada dia em passava això, perquè no creava mai.
Com recordeu aquell castellà dels anys 20?
Bé, molt bé. Jo llavors estava molt bé.
Era un poble molt petit.
Molt petit, molt bé. I els coneixia tothom. I castellà me l'estimo avui, tant els que hi són, com els que han vingut, com els que han nascut, com els que volen venir. Jo, tot el que és a castellà, me l'aprecio. Jo, els idiomes, no els vull barrejar, ni els, cada un pot tenir la seva independència de voler-lo parlar o no voler-lo parlar. Per mi, tots els que venen a castellà, per mi, són castellarencs. Tant si volen parlar català com si no volen parlar. Però m'estimaria més que el parlessin. Això sí. Però no li pots obligar la gent que el parli. Ara s'ha de tenir un respecte pel qui ve de dir ah, tu no saps el castellà, doncs tu, ai, el català, doncs tu no. No, això no, això tampoc.
El vostre pare us va portar a prendre a Vic.
A Vic, sí, a Vic. Bueno, a Vic també tinc una anècdota molt maca. Va portar-me el ruïr de Vic, que eren molt amics del meu pare, i llavors em va portar allà a prendre. I tenien un metge que tenia un fort, el Tipoter. I llavors el Rovira era el representant del fort del Tipoter. Vostè no n'ha vist mai cap, podia.
No pas, no.
No portava en marxa. Els pedals eren... Si apretaves, el peu era la primera. I portava una palanca aquí al costat del freno, que servia de freno, si el portaves a baix i deixaves el peu, quedava la directa. Bueno, doncs anava molt fort i era... I quan havia d'anar a algun lloc, aquell metge demanava un xòfer en el Rovira. I un dia m'hi va tocar anar a mi. I el xòfer que hi anava, normalment em deia, ja t'arreglarà, ja veuràs, ja t'arreglarà, ja. Dic, per què? Diu, ja veuràs quina mena. Estava sentat a darrere, llavors era un senyor, el doctor, alto, és diferent d'ara. Endavant, endavant, tiri, arribaves al carrer, a la dreta, que no ho veu, que no ho veu, que ha de girar a la dreta. Cap a la dreta. L'endemà hi vaig haver-hi de tornar, i li vaig dir a aquest, dic, sí, no, així, ja és difícil, ja. Dic, però avui, si m'ho fa, es quedarà a peu. Arribem al passeig de Vic, allà on hi ha la Rambla aquella, anàvem per dalt i arribem al final del carrer, allà on hi havia la Fonda 1, ara no sé si hi és. Arribem allà i em diu, la dreta, giro la dreta, va, cal. Jo ja havia passat el carrer, m'ha giro la dreta. Paro el cotxe, dic, sap què? Ara se'l porta vostè. I me'n vaig anar cap a la Rovira de Vic. I diu, i ara què has fet? On l'has deixat? Dic, allà. Diu, per què l'has fet? Dic, perquè de la manera que fa anar la gent, aquest senyor, jo no hi vaig més, eh? Si en cas, ho vol dir el meu pare, ja me'n tornaré cap a casa. No m'hi va fer anar mai més. Una altra vegada hi vaig anar-hi i em deia, ara el cantó que ve, vagili, giri la dreta. I en els altres nois que hi anaven a jugar, no els hi va fer mai més, això.
Molt bé. I vau aprendre de motors a l'escola industrial?
Sí, dièsel, dièsel. Llavors em vaig dedicar al dièsel. I al temps de la restricció a Sabadell vaig muntar 30 o 40 motors industrials, dièsels, i per això hi havia anat. I em vaig tenir un clas també concret, que hi havia un Bollinders, que un Bollinders era un motor com el BMW, com la BMW que té un cilindre oposat, anaven cilindre plans, i feia 15 dies que no havien pogut engegar. Havien vingut els especialistes alemans, havien vingut aquests, havien vingut allà. I un noi d'allà que em coneixia, diu, i si vigéssim el Simó, que és un especialista en dièsel? Bueno, vigil. I ho tenien allà en una fàbrica, i a la fàbrica hi tenia un quadre, i era tot de vidre, com aquí, i al mig hi havia el motor, i allà tota la gent allà. Vaig arribant allà, vaig mirar, trec, pim, pam, 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 pam. Poso, dic, va, engega, anava amb aire. Amb aire comprimit, oi? Sap, pam, bum. I està engegat, ja estava. Jo vaig estar 5 minuts, no, un quart. Valia 500 pessetes i encara me les deuen.
D'aquella època?
D'aquell temps, encara no me les han pagades.
Bé, el temps ens corre molt de pressa i no tindrem temps ni d'escoltar més música, perquè havíem d'escoltar més habaneres.
No, vostè té la paraula.
Jo. Oh, però és que aquí tenim moltes coses per parlar, perquè heu portat, a més, dues fotografies.
Sí.
Les dues com a corredor de motos, no?
Ah, sí.
Us en recordeu de quan va ser aquestes
sí, fotografies? Sí, això a les 24 hores a Montjuïc.
Això estem aquí parlant?
Aquí vam quedar campions d'Europa de marques.
Això de quin any és aquesta fotografia?
Del 56, 55, 56, em sembla que és, no ho sé ben bé.
I l'altre, no sé, si no fa una fora.
No ho diu. Veu, això segons despistat, no apunto mai res.
I l'altra fotografia?
Aquest és de Montserrat, la costa de Montserrat.
També una cursa en moto.
Sí, sí,
dels mateixos anys.
Aquesta també era internacional,
Aquí es veuen encara aquells 124, no? Aquells cotxes de la Seat. I aquí també vol quedar el primer?
Sí, vaig batre el rècord aquí. Encara el tinc, Però aquí, tant de bo pogués tornar en aquesta edat. Em va parar.
I tornaríeu a córrer?
Potser sí. No, si no era cap festa oficial, no. I per això li deia, remarco amb aquell noi que parlàvem, amb el Morales, que tingui en compte que si pot agafar un sponsor, que ho faci, perquè és un bon corredor. És un especialista i amb 250. Però, que és molt diferent que no se li posi pel cap, jo és un consell que li dono, ell que faci el que vulgui. Que no ara digui, perquè amb 250 em va molt bé, que digui, ara passaré a les 500. Això que s'hi fixi molt, que és molt diferent d'arribar amb un mateix viratge, que hagis de girar a 90 i vinguis a 180 o 200 i amb l'altre vinguis a 250. És molt diferent, I això és el que li ha passat amb un corredor que teníem, que també era molt bo, el Cito Pons. Amb la 500, amb la 250 va ser campió. Es va passar a la 500. És completament a part. I això li dic i li repeteixo el que havíem dit abans del Morales, que s'ho pensi molt bé, que si agafa sponsors, que ho faci, que és un bon corredor. I serà un bon professional, és un professional. I que busqui la manera, que busqui la manera de poder tenir sponsor, perquè ell serà bo, i és bo.
Aquí també teniu un premi a vencedor absolut de motocicletes, sí, de l'any 59.
Això mateix, 59.
És la pujada a Montserrat, potser estem parlant d'aquesta pujada, sí, aquí. I llavors també una fotografia que suposo que és la Maria Teresa,
sí,
i els vostres nanos, nets.
Sí, aquests nanos, sí.
Amb una sortida especial, vull dir, aquí estem en un pati.
Aquí és la Salut de Sabadell.
La Salut de Sabadell. Sí. I fotografies de teatre, perquè sou home de teatre.
Sí, no sóc home de teatre, jo. És que em va passar un cas molt raro, a mi. Amb això m'ha passat un cas molt raro, perquè d'això, de les carreres, amb tot això, hi ha un abisme de diferència, no? Doncs imagini's que vam anar a TV3, i va venir TV3 aquí a Castellà ja fa anys, quan van fer Poble Nou, feien aquella sèrie de Poble Nou, i van venir a fer unes simulacions i veure que n'hi hagués uns que es poguessin anar a un matrimoni, que estiguessin bé, i ens van triar nosaltres dos, aquí. Bueno, no triar nosaltres dos, ens van citar que anéssim allà. Encara hi havia allò de la baixada del Palau, que anaven allà. I va venir TV3, i va fer, diu, ara vosaltres aneu enraonant. I van fer fotografies de tothom. I van anar a Vic, van anar a Terrassa, van anar a Sabadell, van anar a molts puestos perquè volien començar aquesta sèrie del Poble Nou. I de 200 vam tenir la sort, ens va triar la Maria Teresa i a mi, una senyora de Vic i una noia de Barcelona, quatre. I vam anar a TV3, vam fer, llavors vaig fer l'avi amb el Pau Carcevall, l'avi Bernat, vaig fer una conferència allà al Centre Artístic de Barcelona, vaig fer... I llavors, el raro és que si li veia, no li he pensat a portar, ja l'ensenyaré un dia. Un dia rebo ja, com cobràvem de TV3, directament, i em diu, Simó Pou, bon dia, natural de Castellar de Vallès, tants anys, tant any, de professió artista. Dic, carai, ara he canviat de professió. Ara sóc artista, de professió. Això m'ho va posar TV3, de professió artista. Vostè li sembla que tinc alguna cosa d'artista?
O des del moment que feu teatre?
Teatre l'he fet sempre. I de comèdia, potser encara més que de teatre.
Doncs així sou un artista.
Ja, de comèdia. Jo em miro aquests del teatre que ho fan tan bé, jo els miro. A mi el que m'agraden són el Pere i el Morant. Que m'agraden perquè... com si ho fessin, com si res. És clar que de tants temps de fer-ho i tantes representacions ho han de fer com si no fessin res.
Però jo sé que teniu una bona memòria, però que també quan esteu dalt de l'escenari aneu força per lliure.
Força què?
Vol dir que inventeu el text.
Ah, sí, sí, sí. Però sempre miro de dir l'última paraula perquè els altres ho puguin recollir. Perquè el teatre, el defecte i els que ho fan bé, no és que vulgui dir que ho faci bé alt, que jo sóc un neòfit en fent teatre, però jo veig o considero o observo que si aquí el programa diu t'esperaré al cantó a les 7 del vespre i el que ho llegeix sempre només diu t'esperaré al cantó a les 7 del vespre, en canvi jo dic mira, a les 7 del vespre si vols ja t'esperaré allà al cantó, allà a les 8 o a les 7, no ho dic igual que aquí. Jo considero que això és el que fa més artista que no pas dient exactament el que diu aquí. Perquè aquell, vostè ho sap més que jo, el que va a col·legi i se sap les lliçons empollades només del que diu el llibre, no val res, per mi, al meu entendre. Llegeixen el diari, ara llegeixen la lliçó, pam, 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 el mestre, pam, 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 sí, sí, ho diuen exactament que el que diu el llibre. Oi que això no té valor? Només és de pensar i prou. En canvi, si tu dius el mateix, exactament el mateix, però de la forma que és una conversa total, varia molt, varia per total.
Bé, el temps se'ns en va molt de pressa i podríem estar estona xerrant,
ah, sí, mare,
ben segur. Però ja d'entrada, així és com anunciem que avui el nostre estil heu estat en Simó Pou, també ja podem dir que el primer programa de l'any 2000, el dia 10 de gener, tindrem amb nosaltres a la Teresa Casajoana, la seva esposa.
Molt bé.
Per continuar parlant.
Sí. Ja ho veurà també. Ja li explicarà anècdotes i coses també, perquè ella sí que havia fet de teatre, i molt. I ho feia bé, ho feia bé. No és perquè sigui la meva esposa, No és la meva esposa, és la meva companya i salvadora de la meva vida. No falla.
Bé, doncs podríem dir que al costat d'un gran home hi ha una gran dona.
Sí, senyor, gràcies, té tota la raó.
Bé, doncs, amb nosaltres, avui, l'estil d'en Simó Pou. Bona nit i moltes gràcies.
I fins una altra, i agraït de poder estar amb vosaltres, amb la vostra companyia, que heu sigut molt amables en deixar-me pronunciar unes explicacions que no sé si tenen valor, però per mi representen molt, solament de poder estar amb vosaltres.
Bé, ens diuen que encara podem estirar un minut.
Doncs vinga.
Mirarem d'aprofitar-lo. Mireu, digueu-me, no sé, alguna cançó que us agradi.
La cançó m'agrada, que li diré jo, l'avi aquest de l'Havana, el meu avi.
El meu avi, el que hem escoltat.
Sí. Bueno, ah, no, aquell era el
la
meu
que
avi.
No hem, la que no hem pogut escoltar, perquè ens hem posat a xerrar.
El meu avi és maco, eh?
Hi ha alguna pel·lícula que recordeu especialment?
A mi sí. Lo que el viento se llevó.
Lo que el viento se llevó. Hi ha un plat que us agradi? Així que digueu, és el vostre preferit.
No tinc... diguem, direcció... Bueno, en tinc un. Que en diuen... Fideuà. No, la fideuà, no. Sí, la fan, és fideuà, però la meva senyora la fa molt, molt bé, molt bé. És el que m'agrada molt. I llavors... tinc de dir una cosa, que fa un arròs tan bo, ara faig una mica de propaganda, com a cal Pinató.